I el darrer tram del programa dels dilluns han dedicat a la ciència-ficció, com he d'habitud, cada 15 dies.
No tan habitual, perquè no en parlem del que parlarem avui, precisament.
No, és veritat.
Avui sempre parlem de ciència-ficció, i avui?
Avui parlem... Home, parlem del subgènere. És un subgènere.
És de la mateixa, és
entenc,
la mateixa cosa.
És
només tenim que girar una mica la porta i ja estem a l'altra banda.
Parlem de la revolució de la fantasia a la ciència-ficció. Ho he
just,
dit bé?
Just, just.
És que em té molt ben adoctrinada.
Home, per això veig cada dimecres estem...
El professor de la casa.
Matxacant.
Doncs avui parlem d'un subgènere que, a més, ara és com un, ara està com molt manit perquè l'efervescència de Juego de Tronos ha obert un paradigma pels espectadors i també pels lectors, que té precedents, però el que té sobretot és autors doncs, que s'estan enganxant amb aquest
nous,
tipus
de... Uns nous models de fantasia, per parlar
nous
una mica...
models de fantasia.
Sí. El que passava és que teníem una fantasia clàssica, aquella fantasia antiga...
Bona tarda, Ricard de la Casa.
Ai, per cert, sí, que molt bona tarda a tothom. Sí, sí, perquè aquí ja ens llancem ja directament,
sí,
perquè com sempre em mates, que sempre m'agafes cada dia menys, no tinc temps ni de saludar...
No, és que he de demanar a la direcció de Ràdio i Televisió d'Andorra que m'ampliï una mica l'horari quan vens tu.
Sí. Tu ja saps que jo aquí m'enrotllo massa.
Sí.
Per tant, bueno, va, anem, que si no, no parlarem del que tenim que parlar. El que estàvem dient, teníem la fantasia clàssica, sobretot basat en Tolkien, que va revolucionar els anys 40 del
segle
passat.
Perquè entenem per fantasia, doncs això, un univers, un imaginari, com el que va idear Tolkien.
Exacte,
o,
una fantasia
o...
on no hi ha ciència,
on hi ha
la màgia, on hi ha els dragons, on hi ha bruixos, bruixes, etc. No? El paradigma, com tu molt ben has dit abans, seria Tolkien.
Michael Ende, entenc, també.
Sí, també, però diguem-ne, aquests ja són fills del...
Ja són fills de Tolkien.
És a dir, el Tolkien va revolucionar una certa fantasia que existia abans d'ell, diguem-ne, a partir del segle XIX, XVIII i tal, però una fantasia molt, molt carrinclona. Tolkien la va, diguem-ne, posar, la va modernitzar als anys 40, quan va treure justament El Senyor dels Anells, i a partir d'aquí, durant una sèrie d'anys, un munt d'autors nous va començar, entre cometes, a imitar l'estructura d'aquests universos de Tolkien. Fins aquí estava molt bé. Què és el que passa? Doncs que nosaltres com a lectors anem creixent, volem més coses i més noves.
I el món va canviant
i va canviant molt, no? I al igual que la ciència-ficció va passar també per una sèrie dels que ja hem parlat, els anys 60, els anys 70, els anys 80, la introducció de la dona com a escriptora, que va revolucionar moltíssim el camp, etc. La fantasia s'havia quedat una mica com allò que dius, massa estancada. I què és el que passava? Que hi havia molts lectors que fugien d'aquesta fantasia perquè estaven cansats. Què anem a repetir una altra vegada? Tolkien? No, ja hem llegit Tolkien, que està força bé, però no anem més enllà. Així, què és el que passa? Doncs que arriba George R.R. Martin i d'alguna manera comença a jugar amb Joc de Trons i comença a tenir una mica d'èxit, i després ens arriba aquest autor del que volem parlar avui, que és el Brandon Sanderson, que és un autor que busca justament noves finestres dintre de la fantasia per poder obrir uns nous mons, però que no estiguin basats en lo de sempre. Què és lo de sempre? Anem una mica a explicar aquí perquè quedi bé.
Perquè parlem de fantasia, però una fantasia basada en els referents...
En els referents clàssics.
De la cultura de la humanitat, no? De la cultura universal.
Ah, exacte, que és just el que tu m'acabes de dir. Es podia traduir com l'heroi de les mil cares. És a dir, què és el que tenim sempre dintre de la fantasia? Doncs tenim un heroi i que normalment fa un viatge iniciàtic d'evolució interna i externa per superar tota una sèrie d'entrebancs i assolir doncs, unes metes, la que sigui poder interior o sigui simplement doncs, unes metes interiors pròpies que diguem-ne, ha triomfat sobre els problemes que hi tenia dintre seu. No? Però sempre estem parlant del mateix. El Frodo mateix és justament un d'aquests. El que passa és que Tolkien va ser molt més llest i per això penso que va tindre molt d'èxit, perquè el que va fer és utilitzar aquest heroi de les mil cares, però no únicament aquestes vessants tan clàssiques, no? Sinó que va afegir coses noves, i per això ell d'alguna manera es pot considerar realment una de les persones que està molt més llançada, molt més introduïda.
I perquè Tolkien també d'alguna manera introdueix la política també, no?
Clar,
fixa't. Els conflictes clàssics de la humanitat.
Mm-hmm. Està explicant l'heroi de les mil cares, però alhora també està ficant-li molta més canya amb altres temes, que és el que després el George R. R. Martin utilitzarà moltíssim, que és tot aquest show entre poder, política, lluites, traïcions, tot aquest lío que aquest home comença, el Tolkien ja l'estava utilitzant. Si les persones que hagin llegit El Senyor dels Anells o... si no s'han llegit els tres llibres, sí, que és...
Jo ja ho he confessat moltes vegades, que només he llegit el Hobbit.
Són moltes pàgines. Doncs s'ha vist les pel·lis, ja pot començar a veure, ja pot començar a visualitzar tot aquest show que es munten allà dintre, de les lluites de poders entre unes races i les altres, això, per aquí, per allà, les espècies. Doncs tot això és el que, diguem-ne, el senyor Tolkien, diguem, renova, i que finalment el George R. R. Martin i el Brandon Sanderson li donen a donar una altra capa de pintura i evolucionen una mica més enllà. És a dir, podríem dir que el George R. R. Martin és un home maquiavèlic, és a dir, realment el que hagi vist o hagi llegit Joc de Trons té que estar d'acord amb aquesta afirmació de que realment en certs moments els personatges...
Jo diria que maquiavèlic és una mica, es queda una mica en la superfície.
Sí, encara quedem una mica curtets. Sí. No? Bueno, va, sí, ho deixem així, no?
Diguéssim que li va la marxa bastant.
Li va la marxa molt més. Però tenim que tindre en compte una cosa. George R. R. Martin no és un nouvingut, és una persona que ja fa molts anys que estava escrivint. No és de l'època, evidentment, del Tolkien, és posterior, però, a veure, aquest senyor als anys 70 ja escrivia molt bona ciència-ficció, el George R. R. Martin. De fet, tots els aficionats a la ciència-ficció, com jo mateix, doncs ja el coneixíem per grans obres anteriors a Joc de Trons. El que passa
de
és
fet,
que, bueno,
tu sempre has dit que R. Martin, que Joc de Trons no és l'obra culminant de R. Martin, ni
jo
molt menys.
Jo sempre penso que és una obra d'aquestes alimentícies, d'aquestes que és per pagar impostos. El que passa que en aquest cas ja no solament està pagant els seus impostos, sinó suposo que pagarà els impostos
de la, sèrie, també, ara,
de la seva família per molts anys, no? Perquè tornarà molt de sí, no? Tot això. Però bueno, parlem de Brandon Sanderson.
Sí.
Tornem una altra vegada a, diguem-ne, el George R. Martin la renova per una banda, i el Brandon Sanderson, que és un home jove, és un home que comença a escriure justament ja en aquest segle, pràcticament, encara que tenia coses ja d'abans i tot això, però, diguem-ne, es dona a conèixer i comença a tenir un cert nom, un cert renom, justament en aquest segle. De fet, aquí a Europa, per exemple, el seu editor espanyol, la primera vegada que el edita, és allò que té els seus dubtes, perquè encara que l'obra és molt bona, estem parlant de Lantris, resulta que, bueno, és un nou escriptor, i per tant té por de que surti o no surti bé, diguem-ne, aquest negoci, no? Sí que li surt bé, perquè Lantris renova realment el gènere i planteja una fantasia amb una màgia que està basada en la ciència. És a dir, no és una fantasia allò de que simplement, doncs, diem quatre paraules i ja tenim un encantament fet i això es transforma o això es fa o passa el que passi, no? Uh-huh. Sinó que el Sanderson el que fa és especular amb un tipus de fantasia amb el que hi ha una raó de ser. És a dir, no és simplement per ser, sinó que existeix algo més a darrere que fa funcionar aquesta màgia, sigui d'una manera o sigui d'una altra.
Per donar-li versemblança.
Per donar-li versemblança i perquè...
Dona un plus.
Exacte, sí, perquè estem cansats, que és el que dèiem abans. Aquests mags que fan i desfan el seu gust simplement va ser amb Tolkien, o el que sobretot hi havia abans, doncs, bueno, queda molt bé, però és com... Jo moltes vegades els hi parlo amb els meus alumnes de treure un conill de la xistera, del barret, i ja has solucionat el tema. No. Anem una mica més enllà, compliquem una mica més les coses i especulem sobre un tipus de fantasia amb el que aquesta màgia no és tan senzilla de fer o no està basada simplement en el que fem, sinó que la construïm realment amb una certa ciència que hi hagi a darrere. És com si barregéssim una mica la ciència-ficció i la fantasia. És una barreja de les dues. Uh-huh. El que passa és que, d'alguna manera, els mons que està creant el Brandon Sanderson són uns mons que són clàssics dintre de lo que és la fantasia. Mons on no hi ha una ciència, no hi ha cotxes, no hi ha avions, no hi ha una tecnologia punta, no hi ha naus espacials, no hi ha planetes, etcètera, etcètera.
No, però, no? I els referents són els mites clàssics, com va fer Tolkien o com va fer...
Les referències són també els seus...
Sí?
Els, als mites, sempre a darrere de tot, de tot, de tot, de tot, igual que Tolkien, i en realitat, igual que qualsevol tipus de novel·la, existeix sempre dues parts, el yin i el yang, el blanc i el negre, lo bo i lo dolent, sempre anem a parar. Si tu ja saps allò que jo alguna vegada ho he dit a les classes, de que hi ha com a màxim 16 possibilitats de guions o 16 possibilitats de trames. Qualsevol cosa que tu estiguis fent sempre estarà basada justament a una combinació d'aquestes possibles trames que tens tu al teu abast. I, evidentment, tu les barrejaràs d'una manera i una altra les barrejarà d'una altra. Però és el que tenim, no hi ha més.
Però llavors, doncs, òbviament és un nou gènere i estic d'acord, no?, de que aquests autors obren portes, però al final sempre ens referim a Homer.
Clar. Clar.
Sempre anem al mateix, sempre anem a la tragèdia grega, a la primera.
Clar, per què? Perquè realment el que ens interessa és el drama humà. És a dir, el que ens interessa és arribar al drama humà.
I el drama social.
Sí, però el drama social, diguem-ne, està inclòs dintre del drama humà. És a dir, seria una característica del drama humà. És a dir, al fons, si anem allà al pou a buscar l'aigua, allà sota, el que hi ha sempre. Exacte. I no hi ha res més que això. Per tant, i també és el que ens interessa, perquè què anirem a parlar nosaltres sobre una possible, parlant de ciència-ficció, sobre una possible societat d'alienígenes amb els seus propis problemes alienígenes, que no entenem res i, per tant, no ens cridaran l'atenció. Nosaltres, com a éssers humans, no ens cridarà l'atenció. L'única manera de que els lectors humans puguin estar interessats és parlant d'éssers humans. I
els lectors humans.
Sí, exacte. Jo t'ho deia per allò de que tu ja saps que
hi ha en aquest planeta
tenim moltes espècies que viuen entre nosaltres,
sí.
Que no se saben,
sí,
estan per aquí.
Per tots aquells de vosaltres que ens seguiu ja sabeu el tema, la teoria de les 72 espècies.
Exacte. Per aquí anem. Vale.
En coneixem alguns.
Exacte. Sobretot molt a prop nostre.
Sí,
tenim tornem, no comencem a desvariar, perquè si no ja se'ns passaran els pocs minuts, arribaran a les 6 de la tarda i a les 2 el Jordi Lorente tindrà que entrar i ens quedarem
amb
les ganes.
I ens quedarem exacte.
Anem a fer feina. Aleshores, publica l'Antris i revoluciona el gènere, comença a tenir molt d'èxit. Per què? Doncs perquè planteja un tipus de fantasia diferent, fresca, molt més propera, amb uns personatges potser no tan recargolats com feia el George R. R. Martin, però bueno, estan força bé, estan força divertits, força les seves problemàtiques ens poden arribar a interessar, vale? I tira endavant. I què fa? Doncs al cap de molt poc temps publica un altre llibre que és potser la seva explosió com a autor, que és l'héroe de les boires, podríem traduir al català, no? De Miss Bourne, en anglès.
Heroi.
Sí, exacte. Vale, a l'Héroe de les Eres.
Sí.
Són tres llibres, llibres d'aquests de 1.000 pàgines cada un. Són... L'Antris també és un llibre de 1.000 pàgines. Les costes, saps? Però no costa...
És a dir, que és
només... Costa de tenir a les mans perquè
estem
pesa.
Parlant de lectura per als molt aficionats.
No estem parlant de lectura pels molt aficionats. Jo, precisament, faria la crida de que
trenquem
tota
la
aquesta
llança.
Gent que tingui, sí, que tingui ganes de llegir una nova fantasia i de gaudir d'una nova fantasia, jo els diria que, per exemple, Miss Bourne, L'heroi de les brumes o aquest de l'Antris són dos llibres que haurien de llegir sí o sí dintre de poc temps.
Ja tenim
no?
recomanació.
Vale? Sí, són dos llibres fantàstics, són llargs, però es fan curts, molt curts. De tal manera, jo, per exemple, els dos me'ls he llegit com tres vegades cada un. Un i les altres tres
vegades.
Tampoc
agafarem com a referent.
No m'agafo com a referència perquè no sóc justament una persona per agafar de referència amb aquests temes, perdoneu-me. Ho sento que no sigui...
Està dins de les 72 espècies.
No tant, però bueno, arribem. Jo estic en contacte.
Mira el David com riu.
Jo estic en contacte amb ells.
Ell també és un altre.
Sí, evidentment.
Que riu.
Veus com ja fa la senyal dels Kinglong? No, els Kinglong no.
No, és un trequi.
Dels Vulcanins, exacte. Bé, anem per feina.
Sí.
Aleshores, publica aquesta nova entrega, revoluciona el gènere, i és molt divertida perquè la màgia encara és més sofisticada que amb l'Antris. No vull parlar gaire de com funciona la màgia de l'Antris, perquè no vull...
Perquè cal descobrir-la.
Exacte, cal descobrir temes. I no. Però aquí, en aquest cas, amb la de Mitchborn, sí que podem parlar de com funciona aquesta màgia, perquè no és important per la trama. La màgia funciona, ell li diu alomància, que és una paraula que ells es crea i es munta, i funciona de la següent manera. És a dir, hi ha certes persones que genèticament estan preparades per consumir metalls, cert tipus de metalls. Consumir, és a dir, com quan un es menja...
amb...
Exacte, com qualsevol es menja doncs, un plat de pasta, o una mica de carn, una mica de peix, o un donut, exacte. El que passa és que el seu cos genèticament està preparat per consumir això, és a dir, que no s'enverini i que el pugui, evidentment,
metabolitzar.
Metabolitzar, i això li fa agafar uns certs tipus de poders. Vale? És a dir, aquestes energies que pren a través de menjar-se doncs, acer, coure, etc etc etc, vale? Li fan fer, és a dir, que sigui capaç de fer certes coses concretes. Vale? Aleshores, en positiu o en negatiu? I aleshores, depenent de quin tipus de persona ets, tens uns certs tipus de poders o altres que tenen molts tipus de poders o cap. S'estableix tota una sèrie d'esglaons socials basats justament amb la alomància. Les persones més poderoses són aquells que són capaços de metabolitzar molts tipus o tots els tipus de metalls, i a l'esglaó més baix són aquells que són incapaços de menjar-se res de res. Per tant, diguem-ne, és el poble allà. Uh-huh. Vale? Aleshores, dintre de que tenim una història muntada amb herois i tal, i això i l'altre, el que tenim és justament tota una crítica social, d'injustícia social sobre els tipus de classes socials. No? És a dir, realment estem fent una fantasia molt ben acurada, amb uns personatges molt divertits. Sí que utilitza també, en aquest cas, amb aquesta novel·la, el Brandon Sanderson, l'Héroe de les Mil Cares, hi ha un personatge, però no és l'únic, és el mateix que està utilitzant el Tolkien. No l'utilitza exclusivament com la base principal del seu relat, de la seva trama, sinó que és un més a més de tota la resta de personatges que circulen per allà dintre. I allò li dona doncs, aquesta obertura de finestres, que entri aire fresc, allò que renovi tot el que és la fantasia antiga, i és absolutament divertida. Què és el que tenim més a continuació? Que per això estem parlant avui del Brandon Sanderson. Doncs que fa pocs dies, justament pel dia de Sant Jordi, per el llibre, va publicar aquí al costat, als nostres veïns, el van publicar en castellà, ja feia dies que estava en anglès, un llibre que porta dues novel·les curtes, que, pel cas del Brandon Sanders, és genial. Per què? Perquè estem acostumats a que sembla que sigui la persona que està encarregada de forestar el món a base de...
Amazones de, com a mínim.
Exacte, és a dir, s'ho menja tot, perquè és que qualsevol llibre que fa són 1.000 o 2.000. De fet, i tot, tenim una altra de la que no parlarem perquè no tenim temps, que té més de 350.000 paraules. És a dir, que són en format de
llibre clàssic,
electrònic, no, són unes 2.500 pàgines, una cosa així. És a dir, que allò que si fos en paper se t'acabaria de les mans. Anem per feina. Doncs el Brandon Sanderson aquests dies està publicant això, l'ha publicat aquí a Espanya, i són dues novel·les fantàstiques que inclús jo recomanaria per qualsevol tipus de públic, tant de ciència-ficció com de fantasia, i, de fet, per qualsevol tipus de persones. Perquè és un tipus de fantasia-ciència-ficció que és llegible per tothom, que podria passar una de les dues novel·les. Es diu Legion, i tracta d'un home que és molt intel·ligent i que, al ser tan intel·ligent, el que fa és recrear dintre seu personalitats que li ajuden a assabentar-se de coses. El que fa és com si jo parlés amb mi mateix, el que passa és que, d'alguna manera, doncs... ell té personalitats molt ben definides amb el seu propi caràcter i acaba tenint, diguem-ne, pues, jo sóc jo, però a més jo i totes les meves personalitats. De fet, se'n va viure en una casa que sigui molt gran per poder conviure amb ells. És molt divertida, a més fa riure, està molt bé i val la pena. En tota la història aquesta està basada justament en una cosa que quasi és real, i és el fet de tenir una màquina de fotografia que pugui fotografiar el passat. De fet, ja això ja ho tenim. No cal que posis ara la cara així rara.
No, estic recordant aquell capítol que vam fer.
Allò que és el que estem veient dels tests no és el que està passant ara, sinó és el que va passar quan la llum va sortir d'allà. Sí, potser estem veient coses de fa 1.000 anys, de fa 2.000 anys, fa de 3.000 anys, fa 5.000, 10.000 o 15 o 20.000 anys.
Una estenopeica del temps.
Ah, exacte. Més o menys allò, si forcem una mica la realitat, ho tenim aquí a l'abast. saps? No està per... No em diguis que no,
no
està per...
No, la veritat, no? És que és, com a mínim, és suggerent.
Ah, clar, clar. I l'altre, ja per acabar, que ja m'esteu fent senyals aquí, que ja té que entrar el Jordi, doncs tracta d'una maga que l'han enganxada allò fent coses que no tenia que fer, mm-hmm, i la volen matar. I
llavors, mare meva.
Ui. I li diuen, mira, ens passa, tenim un greu problema. El nostre emperador està en coma, el pobre no se'n surt, i ja que ets una maga falsificadora, el que tens que fer és falsificar la seva ànima perquè nosaltres puguem continuar visquent com estem vivint ara i que tot continuï igual, no? Clar, la maga sap que en el moment que faci aquesta còpia falsificada, sí, de l'ànima de l'emperador, se la carregaran també, no? Tota la història va d'aquí. Lo divertit del cas, tant amb aquesta com l'anterior, és que amb 100 pàgines, sembla que sigui molt, però realment per ell és poquíssim, doncs amb 100 pàgines doncs fa dues grans obres que jo diria que aborda lo inabordable. És a dir, allò que sembla que hagis estat llegint 1.000 pàgines, has viscut, t'has intuït dintre d'un món impressionant.
Però això està superbé, això és talent,
Per això, diguem-ne, estem dedicant tot un programa al Brandon Sanderson, perquè penso que s'ho mereix, i amb moltes
ganes. A més, és molt jove, és del 75.
Exacte.
És un autor superjove.
Bueno,
està a la quarantena, és a dir, que és molt jove.
Exacte, és una persona jove que, a més, realment ha tingut molt d'èxit, i en aquests últims anys, bueno, un exitazo, una cosa, allò que dius, no pot ser.
Brandon Sanderson, un dels deixebles de R. Martin i també mormó com la de Crepúsculo, és la, ho he dit bé, Crepúsculo, com la Stephen Meyer, que els hi passa, sí, als mormons.
I o a l'Orson Scott Card.
O a l'Orson Scott Card.
Són amics, precisament, i justament a l'Orson Scott Card li ha fet una mica com de padrí introductori de la ciència-ficció. Bueno, a veure, com passa a tot arreu, no? Els metges, els tals, els quals en general, doncs tothom se pot recolzar. No passa res. M'agrada molt i tots dos comparteixen de que són molt crítics amb la religió. No amb qualsevol tipus de religió, amb la seva pròpia mormona. Són crítics. I justament amb aquesta de Mitchborn del Sanderson, justament es carrega, perquè un dels dolents és justament un dels,
sí,
mismos.
Però recordem que ser mormó ho ets o no ho ets, és a dir, no és allò, no és com un catòlic o un cristià, no és com un catòlic no practicant, mormó ho ets o no ho ets.
Però ja està bé, més igual que sigui un mormó, però si és una persona intel·ligent i sap funcionar, escolta, endavant.
I tant que sí. Ricard de la Casa, sempre és un plaer.
Oi, més per mi encara.
Estimat,
estant tu aquí.
Fins a la propera.